dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Començar el cap de setmana menjant bé és un dels propòsits que ens hem fet i volem menjar sa, però hi ha una de les dels mites que parlen del sucre. Avui volem parlar justament d'això amb la Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, molt bon dia.
Bon dia.
Els sucres són dolents? Perquè, escolta'm, hi ha tantíssima gent que de sobte decideix a renunciar absolutament als sucres i començar una dieta zero sucres, que no sé, potser és que l'hem demonitzat una mica, no, el sucre?
Clar, el problema és que moltes vegades aquí comencen a haver-hi mals entesos i jo crec que quan el sucre es tracta de... Bueno, quan parlem de nutricionisme, que és a dir, parlar dels aliments com un dels seus ingredients, és quan tenim un problema, perquè el sucre d'una fruita no serà mai com el sucre el sucre que afegim pues, al cafè.
Uh-huh. Per tant, dir que els sucres són dolents és incorrecte.
És incorrecte, i aquí comencem amb això, que hi ha gent que li té por a menjar-se un plàtan.
Sí, sí, perquè al final s'acaben fent fòbies.
Exacte, sí, sí, sí. I fem dietes molt, molt estrictes. I llavors jo crec que hem de començar a diferenciar entre els tipus de sucres.
Uh-huh. I per tant, quins tipus de sucres hi ha i què és el que hem de valorar?
A veure, hi ha moltes maneres de classificar els sucres, però perquè ens entenem ara, el que ens interessaria seria la classificació de l'Organització Mundial de la Salut, que serien els sucres lliures i el que serien els sucres intrínsecs. Dintre dels sucres lliures estarien el sucre afegit, el que li posem nosaltres, pues això, el cafè, uh-huh. Però també estarien, i aquí és on ve la part que la gent no coneix tant, estaria, per exemple, el sucre de la mel, el sucre dels xarops, que molta gent diu, no, m'he fet un pastís en xarop d'auró, el sirope uh-huh. d'arte, sí. Aquest que és, com, sembla més sa, o els sucs.
I la mel tampoc es considera sana?
No, el sucre afegit. I els sucs, inclús els sucs naturals, es consideren sucre afegit.
Caram.
Exacte.
O sigui, un suc de taronja no ens aniria massa bé.
Segons el que sabem, no, és, pot
potser... Millor menjar la taronja sencera.
Exacte, molt millor, perquè, mm-hmm. clar, sempre pensem, estem traient sacietat, ens estem menjant molt més ràpid i pots menjar-te perfectament un suc de 4 taronges, però 4 taronges ja...
Clar,
és més complicat.
És veritat, és veritat. També té la fibra, que la conté també
exacte.
Tota la part de la pulpa. Mm-hmm. Doncs tenim clar això, i els sucres bons quins serien, per tant?
Seria la part de sucres intrínsecs, tots aquells que estan ja pròpiament dintre de les fruites i de les verdures. Aquests no els hem de tenir por. Molta gent em comença a preguntar quantes fruites puc menjar al dia, o aquesta fruita és dolenta, té molt de sucre... No s'ha demostrat que el sucre que prové de fruites i verdures sigui dolent per nosaltres. De fet, normalment el que s'està demostrant és que quan més fruita i verdura hi ha a la nostra dieta, menys malalties estem tenint. Amb la qual cosa, per aquesta part, no us heu d'espantar. I el que hauríem de limitar, o el que en diu l'Organització Mundial de la Salut, és que recomana que hi hagi menys del 10%, o, si pot ser, menys del 5% de la nostra dieta que provingui de sucres lliures, que així mm-hmm. és el que hauríem de limitar una miqueta més.
Hi ha vegades que la gent es posa, en comptes de sucre blanc, es posa, i també la mel, que també hem dit que no anava bé, o el sirop aquest, que també dius que no seria l'idoni, que es posa sucre de coco o sucre, no sé, d'altres llocs. Seria millor? És millor endolcir així?
No.
Ja sé que em matareu,
però
no. Seria com la mel, no?
Sí, una mica. És el mateix. En quant a sucre, és el mateix. O sigui, al final són productes molt rics en sucre i que es consideren sucres afegits. Llavors, no és que no puguis posar-te absolutament res de mel. Si t'agrada fer-te, jo què sé, un iogurt amb mel de tant en tant, és estupendo. Però que sàpigues que és un sucre afegit, que no és que és super sa, igual que el sucre de coco, pues, si t'agrada...
Igual de panela, que a vegades també...
No. Igual, fora, igual.
Fora.
Llavors, perquè tinguem una miqueta de context, que això vol dir que si hem de reduir per sota del 10% o del 5%, vol dir que si una persona menja 2.000 calories al dia, que seria una dieta típica, uh-huh. ha de menjar entre 50 i 25 grams de sucre al dia. Això com a màxim, no hi ha un mínim, com a màxim. I si et prens un refresc, ja estàs fent 30 grams, per exemple. Amb la qual cosa, clar, el problema que tenim és que a Espanya s'han fet estudis i podem estar al voltant dels 120 grams de sucre al dia perfectament.
Caram, déu-n'hi-do. Mm-hmm. Mm-hmm. Però recordem, la fruita sí que és bona, malgrat que sigui dolça, eh? Ens aporta moltíssimes vitamines necessàries pel cos.
Benvinguda sigui la fruita.
Benvinguda sigui la fruita i la verdura. Doncs moltíssimes gràcies, no sé si hi havia alguna cosa més, però sí que ens ha quedat clar que no hem de fer abús dels sucres. No és l'enemic, però hem de vigilar d'on ve. Anabel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Si teniu poc temps per llegir, però us agrada la història, s'acaba de publicar un recull d'articles periodístics que no us podeu perdre. Amb ells tornareu de cap a l'ebullició dels anys 30 i a l'impuls que van viure les dones en aquella època. Es tracta de Film en Soda, de la periodista i escriptora barcelonina Rosa Maria Arquimbau. El periodista Julià Guillamont, que des de 2015 està rescatant les novel·les, el teatre i els contes d'aquesta escriptora, ara ha fet l'edició d'aquests articles feministes. Ens en parla avui, com sempre, l'Eva Comas Arnal. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ganes de conèixer aquest llibre, que m'agradaria que ens parés una mica d'aquesta editorial, aquesta nova producció que és de l'editorial Coma Negra.
Exacte. Mira, Film en Soda, que a mi és un títol que m'encanta, perquè és com allo que
sí,
vas cap als anys 20, 30,
i
no?
Pertany
a una col·lecció que té Coma Negra, que es titula Autories, i on principalment les autores, els noms de les autores, n'hi ha de tot tipus, eh? Però la gran majoria són autores feministes. Mira els noms que et diré. Maria Aurèlia Campmany, Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Campmany una altra vegada, Isabel Clara Simó, no? Sí que hi ha un Fuster, hi ha un Gabriel Ferreter, però diguem-ne que es tracta de recollir el pensament, la manera d'escriure, els articles, no?, de les dones. I aquest, en aquesta qüestió, tu ho deies al començament, és una escriptora que no és gaire coneguda, que és la Rosa Maria Arquimbau, que precisament Julià Guillamont, també a Coma Negra, va començar a rescatar les seves obres, això, el 2015, no? I ara, per fi, després d'haver llegit el teatre, després d'haver llegit els contes, arribem als articles. I a mi és que la veritat és que m'han agradat més que no tot el que n'havia llegit d'ella. Per què? Doncs perquè és molt viu. O sigui, veus i sents els protagonistes d'aquells anys. Hi ha un moment en un dels articles del començament, en un reportatge, que està descrivint diversos barris de Barcelona i et descriu una cosa que jo no sabia que existia, que eren restaurants ambulants, ah, on s'hi feia capipota, bacallà a la llauna, aquests tipus de plats així que
típics,
omplien sí, molt, no?
Molt casolans, també.
I el cambrer del restaurant ambulant va cridant la carta per tot el barri, no? I llavors és com molt viu, veus els personatges sense els diàlegs i realment és molt interessant.
Doncs, a més, el pròleg, el signa Irene Pujades, i l'epíleg, Julià Guillamont. Què destaquem d'aquest pròleg i aquest epíleg?
Sí, mira, sobretot l'epíleg de Julià Guillamont se centra molt a descriure, a fer un fris de com era l'època, de l'ebullició que hi havia, tu en parlaves abans, però sobretot pel que fa a la premsa. És un moment que hi ha moltíssims diaris, l'Opinió, la Rambla, gran part d'aquests articles de Rosa Maria Arquimbau estan publicats entre els anys 30, l'any 30 i l'any 32. És a dir, estem en el moment que ha acabat l'Exposició Universal de l'any 29, que ha sigut un moment de transformació de la ciutat de Barcelona, que estem arribant al final de la dictadura de Primo de Rivera i després comença la República. I, per tant, veus tot aquell moviment d'alegria, perquè realment entre la població hi havia doncs un sentiment de les coses estan canviant, les dones podrem accedir finalment a llocs de feina interessants, a poder decidir, no? I per tant, Julià Guillamont fa un dibuix molt interessant. Irene Pujades, per la seva banda, ens situa bé la biografia d'aquesta escriptora i ens explica que Rosa Maria Arquimbau va entrar en el periodisme una mica de la mà de Josep Maria de Sagarra, però que al mateix temps no es podia veure amb Mercè Rodoreda, que era una altra, era una altra de les periodistes que en aquell moment estaven escrivint en diversos diaris, no? T'has de dir, però, que Rosa Maria Arquimbau comença encara molt més jove que Mercè Rodoreda, que Mercè Rodoreda ja va començar jove a publicar amb 20 i pocs anys, doncs ella comença amb 15.
Caram.
O sigui, que era una dona superavançada.
Oh, i tant, del tot. I un dels aspectes més importants d'aquest recull d'articles és el retrat de Barcelona, també ho deies ara.
Sí,
quina
sí.
ciutat ens presenta Arquimbau?
Doncs això que dèiem, no és una ciutat en transformació, però sobretot és una ciutat que està permanentment de festa. Per exemple, veus la plaça Catalunya, que jo no sé si ho saps, on ara hi ha actualment el Cort Inglés, hi havia un restaurant, un centre que es deia Maison Doré, que era fabulós, on ara hi ha...
Home, el nom ja
sí,
fa pinta, eh?
Sí, sí, i on s'hi menjava exquisitament. On ara hi ha la botiga d'Apple, hi havia un hotel que es deia Hotel Colón, que era dels hotels així més magnificents. Veiem també tot el que era l'avinguda del Paral·lel, amb tots els seus personatges, i també veiem la influència de l'exterior, no? Del cinema americà, veiem, no sé, de les actrius amb l'estètica vamp, que estava tan de moda, no? Les vampireses en aquell moment, no? Per tant, ens podem fer molt la idea d'una manera molt viva.
Molt gràfica, a més. És una escriptora molt moderna, impensable en les dècades que van venir després.
Exacte, sí, sí. Mira, porto aquí un parell d'articles per llegir-te un fragment. Per exemple, hi ha un dels articles que es diu de l'histerisme i diu: quan es vol vexar una dona, se li diu despectivament, és una histèrica.
És que això ho estem repetint encara ara.
Sí.
Prou de dir-nos histèriques perquè simplement expressem el que pensem.
Jo crec que ara hi ha algun, per sort...
Ah, i l'altre dia sentia, no sé què, que ja ho estaven tornant a repetir i que la dona també s'enfadava.
Bé,
per tant...
T'haig de dir que últimament aquestes setmanes al Congrés dels Diputats de Madrid és una escenificació d'això,
sí,
no?
Sí, sí, el nivell és aquest encara.
Però diguem-ne que entre la gent una mica cultivada i la gent sensible, perquè no només la gent que ha estudiat és sensible i bona gent, no? Ja comencen a estar superades certes actituds, no?
Sí, sí, sí.
Doncs això la Rosa Maria Arquimbau ja ho
deia
en el seu
això,
moment.
Per això,
no?
Totalment vigent.
I
totalment
diu per què? Perquè els diuen això, diu, no entenc per què, si l'histerisme pot atacar igualment homes i dones, aleshores, per què em voler vexar un home no se li diu és un histèric? Per què és un
adjectiu que només s'atribueix a les dones?
Exacte. Doncs t'adones, amb qualsevol dels articles, t'adones que no hem avançat massa perquè els debats són exactament els mateixos.
Tristament, 100% actual,
sí.
El que ja ens deien en aquest llibre, no? Amb aquest recull d'articles. Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a Rosa Maria Arquimbau aquí en aquesta taula. Moltes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, cause you're the cutest thing on this side of the world.
Ai, quins nervis que venen els Reis, i jo crec que qui més qui menys ha començat ja a fer la carta, i potser per alguns ja van una mica tard.
Jo l'he acabat.
I tu ja l'has acabat?
I tant.
Ah, doncs hem de donar pistes. Avi Sisquella, l'Avi Sisquella és la nostra psicòloga infantil, i qui millor per parlar de tot això que amb ella, a comentar com fer la carta als Reis. Avi, no hi ha secret per això, no? Perquè tots l'hem feta i la base sí que il·lusiona la carta, no?
Jo et diria, l'únic criteri que hi ha a l'hora de fer la carta als Reis és sentit comú, i d'això, en principi, en tenim tots una miqueta. Vale? Aleshores, no hi ha, per mi, no hi ha unes normes a l'hora d'escriure la carta als Reis, perquè els Reis són màgics, i per tant... demanem el que vulguem als Reis Mags, i després els Reis Mags ja decidiran què ens porten aquell dia, d'acord? Però sí que hem de pensar que no tot es basi en nines, o no tot es basi en jocs de la Play, o no tot es basi en jocs de taula, és a dir, ha d'haver-hi varietat.
Sí. I tu creus que els pares hem d'estar al costat dels nens que, quan escriuen la carta?
No, a no ser que ells ens demanin ajuda a l'hora d'escriure-la, però si no... escriguin, clar, que jo et dic, jo he fet moltes cartes, de fet encara en faig i tinc uns quants anys, i jo vomitava.
Jo també la faig,
jo vomitava tot el catàleg de joguines, sense fer.
Clar.
Sí, sí. I després, els Reis Mags, ells decidien el que sigui. El
I
que
no et vas enfadar mai amb els Reis Mags?
Jo no. A casa n'hi havia algú que sí, però jo no. La meva germana s'enfadava amb bastanta facilitat. Però jo no. I és veritat que jo sóc bastant disfrutona i fa 40 anys que demano jocs de taula a la llista
Clar,
de Reis.
Això sí que t'anava a dir, perquè jo crec que amb aquesta era digital, home, que els Reis portin algun joc d'aquests de taula pot estar molt bé, no?
I tant.
Fins i tot, potser, si no el posen, aconsellar que ho posin a la carta pot estar bé perquè si potser no se'ns hi passa pel cap.
I si no ho posen a la carta, que els Reis Mags els hi portin igualment.
Exacte.
Perquè això sí que és un consell que dono. No ens hem de cenyir el que posa a la carta els Reis. Fer un joc de taula familiar que ningú ha demanat, segurament. Però
clar que sí.
Però sí que podem improvisar i no cenyir-nos, perquè així ens assegurem que el dia de Reis tothom estarà content. El dia de Reis tothom ha d'estar content. I qui no, no té xocolata de feta. Però està bé triar coses de la carta i està bé improvisar i després els fills grans ens poden fer de patges també, sobretot. Però sí que a l'hora de fer la carta dels Reis, passem-nos-ho bé.
Sí, sí.
Jo he sentit moltes vegades, doncs això, un llibre, un conte que o un regal que t'ensenyi, un regal que et faci il·lusió, un regal que s'hagi trencat, un regal que sigui necessari.
No, deixem-nos portar
mandra.
Una mica, sí, oi?
A mi em fa mandra, ja us ho dic.
Sí, sí.
Prefereixo algú molt
més... Algú més espontani.
Molt més espontani, com si vols demanar 40 barris. Després ja veurem.
Sí, sí, perquè a més els Reis tenen el poder de decidir, al final.
Per això, sentit comú. Només sentit comú. Això.
I ells en tenen molt, de sentit comú.
Els Reis Mags, sí.
Doncs, avi, recordem que l'avi la trobareu a la pàgina web bludum.cat. Per tant, si la voleu localitzar, està a Barcelona, al Centre de Psicologia, i també a Instagram, @ludumcp.
Sí.
I encara volies dir alguna cosa,
sí. Si els Reis Mags volen idees de jocs de taula o de contes,
important.
Al nostre Instagram hi anem posant sempre idees per edats, per funció cognitiva, per coses que volem treballar, per interessos, d'acord? Per tant, hem fet directes parlant de jocs, és a dir, que rebusqueu per allà perquè potser de cara als Reis Mags, si tenen així un moment de que no,
de no
perquè s'han quedat sense idees, allà potser trobeu alguna.
@ludumcp. Doncs allà en buscarem. Avi, escolta'm, que tinguis uns bons Reis.
Vinga,
i una bona carta, una bona carta de moment.
Bona.
Que, sí, jo crec que sí. Les dues, no? Ens hem guanyat.
Sí, no, ho he fet. Ho he dissimulat.
Em sembla que som dues. Avi, que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 3 de desembre de 1939 naixia a València Joan Francesc Mira, escriptor, antropòleg i sociòleg. Joan Francesc Mira va ser president d'Acció Cultural del País Valencià, l'equivalent d'Òmnium. En un país anorreat política i culturalment per la guerra, Mira podia escoltar des del seu bressol el 1939 com Judy Garland cantava de fons Over the Rainbow del Mago de Oz, que de més grandet segur que va veure al cinema. Mentrestant, la ràdio l'apropava als oients.
And a lullaby somewhere over the
Tots els colors de l'arc de Sant Martí que la cançó reclamava com a expressió de llibertat i que aquí només arribava amb to grisós. Aquí la ràdio projectava la copla a tort i a dret. El francisme es va apropiar d'aquesta música popular i una de les més escoltades l'havien pagat per Miguel de Molina.
No te debo, no te pío, me voy de tu vera orvía mellía que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quiera. Si tú me lo diste, yo no te pedí.
L'apropiació de determinada cultura popular per part del franquisme també s'extenia a l'àmbit radiofònic. Aquell desembre, el 1939, es feia efectiva l'ordre de Franco de monopolitzar la informació a la ràdio per part de Ràdio Nacional d'Espanya. Totes les emissores, tant públiques com privades, havien de connectar de manera obligada amb l'emissora pública per emetre els anomenats diarios hablados. L'audiència els coneixia com el parte, terme de reminiscències militars, que recordava els butlletins de guerra que s'havia acabat pocs mesos enrere. La sintonia d'entrada era un toc de cornetí, tota una tarja de presentació.
Bien pagada fuiste, mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa otro lucirá. Bien pagado. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Organitzem escapades, ens agrada molt imaginar que podem viatjar i no només imaginar-ho, sinó també fer-ho. Ho fem de la mà de l'Anna Bru, que ella és de l'agència de viatges Bru en Bru. Anna, benvinguda.
Hola, què tal?
Tenim moltes ganes de moure'ns.
Bon dia.
Jo crec que la gent està cada vegada més amb més ganes de fugir una mica i de trobar altres destinacions que avui ens proposaràs, per exemple, per aquest Nadal, perquè també ens ve de gust celebrar el Nadal fora de casa de tant en tant.
Oh, i tant.
I després de tanta intensitat de casa i de família durant totes aquestes pandèmies, doncs ens ve de gust fer-ho. I volíem que ens proposessis algunes d'aquestes sortides que vosaltres feu també aquí a Bru en Bru.
Ui, aquest any hi ha una expectació increïble, no? Està tothom allà preparant les maletes ja.
Que és el que dèiem, que és bo també preparar, és a dir, no fer-ho improvisadament, sinó...
Sí, a nosaltres ens agrada molt i som una mica pesadets amb això, no? Que s'ha de planificar perquè us estalvieu diners.
És que a més hi ha viatges fantàstics que planificats són estupendos, per exemple, Antàrtida, escolta'm.
Ara hi ha unes promocions increïbles de l'Antàrtida a tots els nivells, per més aventurers, per menys aventurers, els que volen volar, els que volen creuar el mar de Drake. Hi ha, és que penseu que estan al 50%, o sigui, hi ha... Ha crescut tant l'oferta, tant la promoció, que hi ha places que encara es falten, bueno, pues les tenen disponibles, i no és que ningú hi vagi i per això ho fan barat, o al revés, hi ha hagut molt més, hi ha vaixells nous de diferents característiques, i jo em sembla que m'hi apuntaré, que sempre tinc la maleta preparada d'expedició.
Fantàstica,
perquè, i sobretot és la mateixa qualitat de viatges al barco. Jo hi he estat diverses vegades amb diferents tipus d'expedicions més professionals, acompanyant a fotògrafs del National Geographic aquí i allà. Sempre val la pena, és un dels llocs, és el setè continent I això farda molt, dir que has estat als 7 continents, no creus?
Seria una destinació que tots tenim en ment, no sempre ens la podem permetre, però precisament per això, si planifiquem, i potser perquè Nadal, escolta'm, ja fem tard, doncs fem-ho per l'any que ve, però no la tatxem, no la traiem de la llista, l'hem de mantenir
dins de la llista de destins. L'Antàrtida encara tinc places, eh? O sigui que igual et puc vendre algú encara.
I si no, Sud-àfrica.
Ai, sí, a mi m'encanta. A més, penseu que l'hemisferi sur és estiu. I això és perfecte. Estem aquí amb l'arbre de Nadal i tot això i pum, ens escapem allà a la sabana. Sud-àfrica està molt bé, a més no tenim diferència horària quan si anem amb la família, van nanos petits que després s'han d'incorporar al col·legi i tal. És una de les meves destinacions preferides on pots combinar tot el que és natura, cultura, tota la part de la Ciutat del Cabo amb els antiquaris, tota la vida que hi ha allà, és ple ebullició d'estiu, els museus, tot. És una de les meves destinacions preferides. Sí.
I jo crec que una de les destinacions que tothom té en ment si parlem de Nadal, Cap d'Any, és Nova York.
Oh, i tant.
És el rei, és la ciutat reina de tots aquests dies, sempre, no?
A més, és una destinació
que sempre està al top dels tops.
A més, amb 6 horetes ens plantem allà. Clar, és vol directes. Clar, és vol directes i vamos, és... Arribes allà i no pares de gastar, per això, eh? Però nosaltres ho fem barat, però arribes allà i no pares de gastar.
Allò amb la butxaca cosida una mica.
Ara que el dòlar està barat, però bueno... Més saps què? Que només es viu una vegada a la vida, no? Llavors, això,
realment...
dubtes i no vas enlloc. Doncs no, si pots, ho has de fer ara.
Sí, sí, el fet de pensar que són 6 hores, que a vegades fas destinacions amb cotxe molt més llargues...
Home, a vegades, tornant a la Costa Brava, tries 4, pues per 2
mesos... I més amb caravana, sí senyor. I després, esquiar.
Sí, sí.
Tothom vol aprofitar també...
Les primeres neus van començar a caure, ara s'ha derritit tot perquè tornem a estar a 20 graus, però arriben, sempre arriben. Les estacions les estan preparant, hi ha novetats, tant al Pirineu Lleidatà com sempre tant Andorra, la Vall d'Aran, sempre estan innovant, remuntadors nous, com he dit, nova oferta, i per anar en família i tot és espectacular. I si no hi vas al Nadal i no vas a la Immaculada... Doncs ens truqueu, que al febrer tenim escapades interessants. Hi haurà la Copa del Món, també, d'esquí, i està en determinades zones, que també tenim allà cosetes preparades. També pels amants de l'esquí, és una oportunitat també per conviure amb els corredors i veure...
I qui tingui ganes també una mica de mar, Ibiza no està malament a l'hivern.
Mira, a mi cada vegada m'agrada més anar a contracorrent. Mm-hmm. Hi ha hotels, per exemple, el Six Senses d'Ibiza, que el vam estrenar fa un parell d'anyets, han decidit tot l'any tenir-lo obert. Sí que tanquen alguns dies com per manteniment, però és bueno, per mantindre'l i tal, no? Però
és una època fantàstica perquè no deu haver-hi tantíssima multitud de gent.
S'organitzen tot tema gastronòmic, ioga, etc, com per una mica per baixar una mica les revolucions, no? I està a 30 minuts de vol, o sigui que...
I per tancar, hi ha un destí que també m'encanta pensar-hi, no un destí, una forma de viatjar, que és amb tren, l'Orient Express.
Mira, fins i tot aquest any ha allargat la temporada operativa tot el mes de desembre. Hi ha una sortida especial pel pont de desembre, però també... unes altres per passar Cap d'Any, i a més, escolta, només esperes que l'Agatha Christie surti per allà i fer-te una foto amb ella, perquè mira, pots arreglar-te, pots gaudir de la gastronomia, és increïble.
I és com un viatge en el temps, també.
I tant, té diferents itineraris i bueno, ja et dic, sempre acabava durant aquestes dates i han decidit allargar-ho fins al desembre. Jo ho conec personalment i és una altra manera de viatjar, tornant com als temps antics, amb total glamour.
Sí, sí, a més molt original, un viatge que a vegades no el tenim present i que en canvi, doncs això, ens ho podem permetre. Trens a l'Orient Express, viatjar en tren amb l'Orient Express. Doncs Anna, jo crec que ens han agafat tantes ganes de viatjar que ens n'anem a organitzar una mica, tot això, anem a fer maletes.
Doncs vinga, anem-hi.
Moltíssimes gràcies, que sempre un plaer.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Mm-hmm.
estem a l'espai de tendències i nosaltres volem estar al dia de tot, sobretot, per exemple, de l'artesania, que de vegades costa molt trobar artesans independents. Hi ha una fira aquí a Barcelona, que és una fira del Disney de l'artesania independent, que celebra a Barcelona, i que la responsable és l'Alícia Rosselló. Alícia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és la responsable del Club Dudoà i que també és la del Festivalet, que reuneix 86
artesans. Aquest any fem els 15 anys, la quinceañera.
És veritat, la quinceañera, i per tant ho celebrareu de manera especial o què? Fent l'edició, que ja és
va
molt, no?
Va haver un vermut i fent l'edició, que encara gràcies ha costat trobar l'espai per fer-lo.
Exacte, que això és una cosa que ja hem de denunciar des d'aquí, que és molt trist que Barcelona no tingui espais amb un preu més o menys assumible per fer coses com aquestes, que està donant visibilitat a 86 artesans i que seria una pena que se n'hagués d'anar de la ciutat.
Sí, ha costat molt des de... Bueno, la primera edició va començar molt petita, amb 8 tauletes, ha anat creixent any rere any. Vam començar el 2009, però, clar, el problema que està passant a Barcelona és que és una ciutat molt maca i molt xula i tothom vol venir a fer coses aquí. Però si tu no ets una gran multinacional i ets un projecte independent, et demanen unes tarifes que ja són impagables. Per tant, jo crec que jo encara, entre cometes, he tingut la sort, Fabra i Coats, allà a Sant Andreu, m'ha ajudat i ho estem fent allà. Òbviament pagant el nostre lloguer, perquè jo no demano res gratis, tothom ha de cobrar, però ha costat moltíssim, hem estat a punt de cancel·lar i no tornar-ho a fer, perquè no trobàvem espais, tot era pues molt car, perquè, i jo penso, la gent que comença ara, perquè ja fa 15 anys, que, bueno, o ja fa 15 edicions, no? Però la gent que comença ara un projecte independent, no crec que pugui fer res.
No, no, és una pena. Està passant com els lloguers.
És com les cases.
La gent s'ha d'anar a viure a un altre lloc perquè Barcelona t'expulsa.
Exacte. Llavors, al final, dius, bueno, doncs, no sé, potser hauria... O sea, no sé què s'hauria de fer, però potser sí que s'haurien de limitar les coses.
Segurament.
Perquè és que al final, a més, serà un avorriment, no? Que tothom només hi ha agents de multinacionals.
I al final, Barcelona serà una ciutat per la gent que vingui de fora, no serà per nosaltres. I evidentment, per sort...
Però jo sigo luchando, soy como Astèrix y Obèlix, aquí.
L'Alícia no se li posa res al davant, per sort, i tindrem aquest festivalet, que com dèiem, 86... punts d'artesania que es mostraran les seves creacions i que Déu-n'hi-do, varietat a tope, perquè anirà des de les llanes que en parlàvem ara no fa tant amb aquesta Barcelona Knits fins a vist ceràmica, plantes,
joieria, també hi ha la part de gastronomia.
Escolta,
però
és perfecte per fer la llista als Reis.
Clar, doncs la gent hauria d'entrar ara a la web del festival, eh?
No, ja pot començar
a fer la llista dels Reis.
Exacte, sí, és que realment...
I és que a més és això, que tu coneixeràs la persona que ho fa i li compres directament a aquesta persona. Un producte com un producte artesà de disseny no és un producte produït a gran escala, per tant els marges són més petits. Per tant, si li compres directament a la persona, l'estàs ajudant.
Segur.
I a més, els productes molts són d'edició limitada, perquè no es poden fer grans col·leccions. Per tant, és bastant, si compres una cosa allà, no, després no aniràs pel carrer i t'aniràs trobant la gent amb les mateixes coses, que a vegades passa.
I tant, li passa fins i tot a la reina, o sigui que...
I a més, sí, ens hem d'ajudar entre nosaltres, en plan, si no ens ajudem entre nosaltres, qui ens ajudarà?
Segur.
Llavors, hi ha molts artesans, artesanes, dissenyadors que venen de tota Catalunya, també hi ha gent que ve inclús de Madrid, ve de València, venen gent de Mallorca, o sigui, i també tenim participants, alguns, un ve d'Itàlia i l'altre ve de Costa Rica, especialment. Nosaltres vam fer sempre una convocatòria online, oberta, a tothom. Durant el setembre, la gent ens presenta les propostes, seleccionem, que tingui una mica, doncs, que hi hagi una mica varietat, una mica que tingui lògica les coses entre elles, entre la mateixa més o menys línia de la fira, i es van presentar 500 persones.
Imagina't.
Però no hi quedaven, òbviament.
No, clar. Per això, que aquesta selecció està feta molt a consciència, vosaltres valoreu molt que realment sigui gent artesana, que realment sigui gent que s'ho treballa ella.
I investiguem també com produeixen, els hi preguntem, com ho fan, també el tema de sostenibilitat, ètica laboral, etc. És important, perquè és que si no hi ha... Si no hi ha, doncs te'n vas al súper de la cantonada, no?
Exacte. Sí, no. Nosaltres estem absolutament a favor d'aquest festivalet que ens encanta, que a més, com dèiem, ja són 15 edicions.
Sí, i només és un cop l'any.
O
sigui que si te'l perds, ja t'has d'esperar 365 dies. Aquest any és el cap de setmana, el 17 i el 18 de desembre. Només aquests dos dies, de 10 del matí a 8 de la nit, allà a la Fabra i Coats de Sant Andreu. I l'entrada són 3 euros i els menors de 14 entren gratis. I també, a més, hi ha una zona de gastronomia. O sigui que si algú vol venir a fer el vermut, a provar propostes gastronòmiques artesanals també, també tenim coses sense gluten, coses veganes, vegetarianes, coses no veganes i no vegetarianes, una mica per tothom, però pues, passar un dia pues, també coneixent gent, coneixent dissenyadors, coneixent gent que té pues, interessos similars i, pues, no sé, doncs, ajudant-nos uns als altres, no?
Sí, sí, és que jo crec que és una cita obligada per qui vulgui estar al cas de les tendències.
Exacte.
Que no se li escapi detall, perquè allà trobarà el top del top.
M'he estat hores i hores mirant portfolis per fer la selecció, eh?
N'estic convençuda, n'estic convençuda.
O sigui que, a més, que vingui a celebrar la quinzenyera, potser regalem alguna cosa.
Aquí la dejo, no?
Sí, sí.
Doncs estarem pendents d'aquesta Fira d'Artesans, el Festivalet, que celebrarà, com dèiem, el 17 i 18 de desembre. Per tant, tothom que prengui nota per l'agenda a la Fabra i Coats.
Sí, i només comentar que l'entrada, que són els 3 euros, es compra directament a la taquilla. No se compra online ni ninguna app. Es fa a l'antiga usanza. Tu vas
millor,
i compres.
Millor, perquè així podem decidir l'últim moment si anem al 17 o al 18, perquè ara ja ho sabem que
sí.
Hi anirem.
Exacte, les millors hores més tranquil·les, si has de fer una recomanació, és al migdia.
Al migdia, clar, segur. No falla. Doncs allà estarem, al costat de l'Alícia Rosselló, que, com dèiem, és la responsable d'aquest festivalet i que contents que s'hagi pogut quedar a Barcelona.
Home, sí, hem lluitat, però ho hem aconseguit. A veure si més projectes independents
aconsegueixen,
si poden quedar-se a la ciutat.
Des d'aquí demanem un cable, des d'allà on hagin de tirar, per ajudar-nos.
Exacte. Bueno, haig de dir que gràcies a Fabra i Coats i que ens deixen fer-ho allà, però sí que si algú vol que està començant un projecte independent, els envio l'energia
necessària
i esperem que des de dalt també ens ajudin.
Sí, senyor. Doncs, Alícia, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A tu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Mirem l'univers amb la Laia López. Ella és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional, per tant, sempre parlem des de Múnich. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia.
I ens agrada que ens expliquis aquests fenòmens que passen a l'univers i que se'ns escapen una mica, com per exemple tots aquests estudis, aquestes investigacions de poder viure davant la possibilitat de poder viure en gravetat zero. Ara ens porta també a estudiar si seria possible quedar-se embarassada en gravetat zero. Explica'ns tot això, Laia.
Doncs sabem que l'espai en si és un ambient extrem, no? I és només una qüestió de temps fins que la gent com nosaltres pugui estar exposada a aquest espai de gravetat zero, ja sigui per turisme espacial o per aquestes famoses colònies espacials, doncs el fet d'anar a viure a la Lluna, anar a Mart, que són llocs on tenim una gravetat inferior a la que tenim a la Terra. Doncs necessitem estudiar com reacciona el nostre cos, com reaccionen les nostres cèl·lules en aquest canvi. Fins ara hi ha hagut molts estudis de com afecta la radiació, perquè a l'espai no tenim el nostre camp magnètic, per tant, estem desprotegits contra la radiació del Sol, i com afecta doncs, aquesta radiació al nostre ADN, etc. Però el que no s'ha estudiat tant és com afecta la gravetat zero o microgravetat als nostres mecanismes i als processos normals del nostre cos. I un dels temes que més s'estan estudiant és podríem nosaltres reproduir-nos a l'espai, és segur. I doncs fins ara el que s'està fent és estudiar amb cèl·lules mare embriòniques, s'estan portant a l'Estació Espacial Internacional, que repetim és un lloc on els astronautes estan en microgravetat, i s'estan fent diversos experiments per veure quins resultats hi han i doncs estudiar si és possible tenir fills a l'espai.
Mm-hmm. S'ha provat en d'altres animals?
Sí, doncs fins ara s'ha provat en diversos animals, amfibis, peixos, reptils, ocells, i han trobat que certament és possible per organismes com peixos, granotes. El que estan fent amb aquests organismes és, doncs, bàsicament, produeixen ous fertilitzats durant el seu vol a l'Estació Espacial Internacional i després agafen aquests ous fertilitzats, els baixen a la Terra, i doncs llavors neixen les cries i doncs veuen si hi ha diferències entre aquests nous organismes, comparant aquests animals amb els que han sigut fertilitzats a la Terra, i han vist que no hi ha diferències en aquest cas. Però estem parlant d'ocells, peixos. És tot més complicat si parlem de mamífers.
Yeah.
Hi ha hagut també estudis de l'Estació Espacial Internacional amb ratolins. I han vist que en el cas dels ratolins el cicle reproductiu va ser interromput per l'exposició a la microgravetat. Mm-hmm. I també han vist en un d'aquests estudis que hi ha hagut impactes negatius i afectacions en les cèl·lules neuronals de les cries. Estem parlant de ratolins, eh? I llavors, per això, es pensa doncs, que aquestes alteracions podrien ser transmeses a les següents generacions, és a dir, si aquestes cries tornen a tenir cries, i per tant, en aquest cas, no seria del tot segur en el cas dels ratolins. Però, com hem dit, en casos de granotes i peixos s'ha vist que no hi ha cap diferència.
Mm-hmm. I per què passa i què farem per evitar-ho? Es podrà evitar?
Hi ha estratègies per evitar-ho. Per què passa? És perquè heu de pensar que les nostres cèl·lules han evolucionat de tots aquests mils de milions d'anys que portem a la Terra per treballar en gravetat. Uh-huh. És a dir, la nostra evolució és única i està acostumada a la gravetat que tenim a la Terra. I aquesta gravetat fa que la força física dels nostres òrgans, de les nostres cèl·lules, de tots els processos que passen dintre el nostre cos, passin correctament. I tot el moviment dels cromosomes dintre de les cèl·lules que fan que el desenvolupament, doncs, per exemple, d'un fetus funcioni de la manera que funciona la Terra, tot això és ajudat per la força de la gravetat. I si la gravetat canvia, doncs tot aquest procés també canvia. Llavors, evidentment, la ciència vol que nosaltres anem a altres planetes i doncs, que ens acostumem a aquest ambient de microgravetat com ho estan fent els astronautes de l'Estació Espacial Internacional. I per solucionar-ho doncs, s'estan proposant diverses alternatives. Hi ha actualment dues propostes. Una és fer una intervenció a nivell celular. Uh-huh. Doncs ja seria utilitzant nanotecnologia o utilitzant algun tipus de medicament o alguna intervenció per canviar doncs, com funcionen les nostres cèl·lules. Però també aquí hi ha el tema ètic de fins a quin punt és ètic nosaltres modificar el nostre ADN o les nostres cèl·lules. Uh-huh. Això seria una opció. I l'altra opció seria canviar on vivim a l'espai, no? En aquest cas estem ara els astronautes de l'Estació Espacial Internacional. Ells estan en microgravetat, però potser en el futur es podria simular la gravetat de la Terra a l'Estació Espacial o a futures naus o colònies que hi hagin. Jo he de dir actualment, com a persona que està treballant com a enginyera, això és molt complicat. Molt complicat. Actualment no podem simular la gravetat de la Terra a l'estació espacial, però potser en el futur això és possible, perquè aquests estudis són molt recents i estem al començament de l'estudi d'aquestes cèl·lules embriòniques per veure doncs, si podríem estar embarassats doncs, a l'espai.
Mm-hmm, doncs segur que la necessitat aguditza l'enginy, per tant estic convençuda de que es trobarà una manera de poder viure a l'espai, amb gravetat o sense, però que s'hi podrà viure. Ho seguirem amb tu a través teu, Laia López, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Contenta de veure't aquí, perquè, escolta'm, avui una pel·lícula que em sembla que...
Jo content d'estar aquí, eh?
Tu content d'estar aquí, no? Sí. També. I ganes d'anar al cinema, perquè sí. Aquesta pel·lícula crec que està molt bé, no? Et veig sí. A somriure.
Sí, sí. És que m'agrada
tothom
molt.
Tothom n'ha parlat tan bé, està aquí també el món de RAC1, bueno, sí. És fantàstic.
Diguem-ne que qualsevol pel·lícula que faci el Cesc Gai m'agrada molt. Des de la ciutat era brutal, aquella. I després totes les altres que ha fet també. I aquesta... a veure, dura una hora i mitja i són cinc històries diferents que passen a la ciutat de Barcelona. I te'n recordes que una vegada hem dit quan hi ha sèries que ara trobàvem a faltar bastant una sèrie que Barcelona es veiés bé, és a dir, que sortís xula i que tinguessis ganes d'estar aquí. Això és una pel·lícula. Tot i que també diré que podria arribar a ser un... que es podrien animar i arribar a fer una sèrie una miqueta més llarga. Però està molt bé, està molt bé. La ciutat queda molt xula i les històries, t'haig de dir que surts amb bastant bon rotllo del cinema. És històries per no contar.
No me vas a contar nada.
Creo que se lo tendríamos que decir.
Pues yo no veo por qué.
Es que es difícil entender.
Fácil no es.
No sé por qué se ha enfadado.
Bueno, ya sabes cómo es.
La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo.
No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no?
I aquí en Cesc Gai ha tingut la participació del Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Ana Castillo, Àlex Brendemol, Maria León, Eva Reyes, José Coronado, Alexandra Jiménez, Alejandra Unieva... Sí, i el que ens hem de plantejar és, nosaltres anem allà al cinema i aleshores ens expliquen cinc històries que podrien passar a qualsevol. És a dir, per exemple, tria de les cinc. Vols que te n'expliqui una o que digui una miqueta de cada una?
Trien una perquè no tenim temps de fer les cinc, no?
Per què?
Bueno... perquè anem molt justos de temps.
Ah, d'acord, que ha durat molt, diguem-ne, la secció que ve després ha de durar molt, o què?
No gaire, però escolta'm, és que ens ha visitat l'Isabel Inaixa, que està aquí fent senyals.
Hola. Què vol dir que ens ha visitat?
Escolta,
que s'ha colat.
No, m'ha encantat una cosa.
Què?
Has dit on hi va?
De cognom, sí.
Ui, que té alguna cosa a veure amb la Tamara Falcó, que s'ha separat d'un tal on hi va?
Sí.
Què dius? Ho serà aquest?
Podem continuar?
Sí, tant.
La primera història és molt xula, el Chino Darín i l'Anna Castillo, que es troben passejant els gossos pel parc de la Ciutadella.
Aquí hi ha una mica de història d'amor? No se sap.
Ja ho veurem, ja no t'avancis.
Joan, perdona.
L'has d'anar a veure aquesta pel·lícula. Sí, l'has de veure perquè està molt bé amb totes aquestes històries. I aleshores ens trobem amb situacions en què a vegades et planteges és millor potser no explicar una cosa que explicar-la, perquè si l'expliques t'acaba provocant tot un seguit d'alta-baix. El que passa que, ja et dic, no tens res a veure una amb l'altra. És a dir, com a molt és allò, acaba una història en un carrer i aleshores en el mateix carrer surten, desapareixen els personatges de la primera història i surten els de la segona, això en algun cas, però està molt bé. Més o menys passa per la zona del Born i del Gòtic.
Disfrutarem de la ciutat.
Jo diria que sí, és a dir, és una pel·lícula...
Jo que t'estic escoltant, perdona, et puc tallar, és que et diré una cosa que és boníssima i t'encantarà. Estàs dient que surt Barcelona, que són cinc...
No, que surt Barcelona, no. Que
és
Barcelona.
Em recorda... Em pot recordar quan la vagi a veure aquella sèrie que a mi em té apassionada, que és Cites? Són com Cites?
No.
Podria fer una pel·lícula, una sèrie d'aquesta pel·lícula.
Sí, ho he dit.
Ja ho sé que ho has dit,
però
jo ara faig com de periodista i llavors t'ho pregunto si podria fer una sèrie
a partir d'aquí.
Perfecte, molt bé, gràcies.
I repeteixo la resposta.
Aquí Isabel Vinaixa des de RAC1. Bé, després d'aquest bon ambient que hi ha,
sí,
que s'ha generat...
Sí, sí. Total, que sí, que s'ha d'anar a veure, que està molt bé, que és molt xula.
Cinc històries, i l'Isabel s'està mossegant els llavis. No, està molt bé, està molt bé, la vull anar a veure.
I a més et diré, és d'aquelles que potser hi hauries d'anar amb un paper i un boli,
sí?
I apuntar-te els noms als locals que surten.
Ah.
Perquè tindràs ganes d'anar en alguns llocs a dinar, a fer el cafè, i també a sortir.
Doncs ho
perquè,
farem.
És a dir,
Isabel,
de fet, et diré que jo, com que no prenia ni paper ni bolígraf, ho mirava a veure pel moment si existien o no existien aquests locals.
I
on
existeixen.
Sí,
amb el nom correcte, eh? Amb el mateix nom.
Sí, amb el mateix nom. Està molt bé.
Doncs
està
molt bé. Anirem al cinema
i a més sortir... a més, ara que ve una setmana d'aquestes que pot ser que hi hagi molta gent que tinc, doncs, mira, així et dona una miqueta de bon rotllo.
Ens ve de gust. Volem bon rotllo, eh, Isabel, que volem bon rotllo.
Escolta,
ja va per això, tu vindràs demà a explicar les cançonetes.
Sí, i tant.
Nosaltres demà també ens trobarem. Sí, demà torna.
I espera't. Que no s'allargui la setmana, eh?
I demà tu i jo, sèries televisives, no?
Però tu i jo.
Tu i jo. Va, si va passar
sí, home, sí,
caïn,
ja us deixo.
Demà sèries dues, perquè ve també una setmana que es pot aprofitar molt.
Ah, doncs vinga,
si sóc una bellíssima persona. Gràcies, Noé, que també ets un amor. I
en Joan també.
Mira, aquí en Cesc Gai té una sisena. Aquesta seria una història per explicar, no per contar. Aquesta sí que seria per explicar.
Joan Maria Morros i Isabel Vinaixa.
I pots sortir tu també.
Et convidem.
I en Dani, home, que surti en Dani.
Vinga, va, tots, molt bé. Escolta, senyors, fins demà.
Adéu-siau.
RAC 1.
Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC 1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Total.
Tercer millor any de la història de RAC 1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal. Per tant, només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC 1, que són esto y la madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC 1. Tots som u. La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquesta ens va agradar, eh? Aquesta?
Bon dia.
Bon dia, Jordi Ramos.
Ai que sí?
Expert en Eurovisió.
Mira, són els llops. Els llops d'Eurovisió. Sí.
Era com a graciosos, però al final la música enganxa, aquesta.
I tant!
Molt.
Sí, bueno, recordem-ho pels que no d'allò, que anaven vestits de groc sí. I van quedar desens, però, escolta, van donar molta marxa. I de ser molta gent, que em va dir que havien estat fins i tot els seus preferits.
Sí.
I, escolta, recordes que després de fer-se Déu-n'hi-do virals amb aquesta cançó, van voler triomfar l'estiu amb Melocotón? Sí.
És que al final això d'Eurovisió tira, eh?
Sí, és evident
que tenen popular.
Aquest deix de voler fer cançons que no ens enganyem, taladren una mica.
Sí, és veritat.
Però pot ser que t'agradi, perquè aquest rotllo
bueno,
repetitiu...
Bueno, en un moment determinat per la nit, doncs pot ser que et faci moure una mica.
Això sí. Doncs escolta'm, els vas sentir a Eurovisió, van voler-ho triomfar a l'estiu, doncs ara que arriba el Nadal, també s'han posat nadalencs.
Home.
Aquesta és la seva Nadala. No està mal.
El ritme sempre el de sota és el mateix, eh?
Sí. Espera, que ara ve la repetició.
Home, al final potser és fàcil la lletra i tot, no?
Sí, però no penses que s'han suavitzat massa perquè segueixen sent tan animals com sempre. Perquè, sí, fixa't què diu la lletra, això que deia de yam, 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 va del menjar, eh? Diu, si aquest Nadal no tens gall dindi, tenim una recepta per tu. La vostra família té gana, així que us recomanem que aconsegueixis un forn més gran, que t'asseguris que estigui prou calent, utilitzis la banyera com a safata del forn i que comenci la diversió, perquè tenim aquí l'àvia per Nadal.
De corba, no?
Apologia total. El canibalisme per menjar-se l'àvia d'aquesta pobra
Déu.
Gent.
Mare de Déu.
Però mira, ho fan rotllo infantil, divertit.
Sí, però molt infantil. No ho sabia.
Yam, 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 yam. Aquesta canxarà?
No crec, aquesta no.
Bueno, tu ja saps que jo sóc més clàssica aquests dies.
Sí.
Així que, bé, puc recomanar-te d'altres com aquesta més mogudeta del Sam Ryder. No sé si te'n recordes les versions que el van fer famós a TikTok.
Sí.
Per cert, que Sam Ryder, segon classificat a Eurovisió d'aquest any, farà l'especial de cap d'any de la BBC.
Ah,
que dius.
Aquesta era la que donava per Eurovisió. I que ens agrada molt, sí senyor.
Sí, ja poden estar contents del seu èxit, que els hi ha portat al festival a Liverpool, que no el veurem aquest any. Però bé, una altra que també ho ha patat aquest any és la Chanel, si més no, de moment. I recordem que fins i tot la va fitxar la Disney per fer un tema que també podria sonar perfectament per Nadal.
A veure. És a dir, acabem de sentir la unió de les teves dues passions. Ai. Eurovisió i Walt Disney. Com estàs? Com et sents?
Bueno, és emotiu.
Fantàstic.
I a més per Nadal.
I per Nadal.
Que sóc ultranadalenc jo. Clar, això encaixa... extraordinàriament. Sí, sí, és la cançó de Pinocho, de la història feta amb persones reals, en principi, que van estrenar directament a Disney Plus, on apel·la a les estrelles que concedeixen els desitjos. Per cert, no té res a veure amb Eurovisió, però aquest 2023 la Disney fa 100 anys.
Home, caram.
I això de les estrelles i els desitjos ja veuràs com tindrà. Però bueno, escolta'm.
Què?
Jo vaig a altres coses. Va, que segueixi amb Eurovisió. I amb altres clàssics, com potser l'eurovisiva més important que ens ha deixat aquest any. Representava el Regne Unit l'any 1974, era també una gran nadalenca, i així cantava el Nadal i a la ràdio. Sí, i aquesta Olivia Newton-John, que va quedar quarta al festival i moria aquest 8 d'agost passat, que sempre està bé recordar-la. Era molt nadalenca, traia molts discos de Nadals, i aquesta cançó, mira, té gràcia aquí tots els que som de la família de la ràdio. Va, més clàssics.
A veure.
Mira aquesta cançó tan mona que feia el rei d'Eurovisió. Es diu Save This Christmas For Me. Save this Christmas for me. Molt. És Johnny Logan, un irlandès que es diu així, el rei del festival, perquè és l'única persona que ha guanyat 3 vegades el festival d'Eurovisió. Concretament, el 1980, el 87 i el 92.
Caram.
Tot i que la tercera vegada anava com a compositor i no com a cantant. La veritat és que l'home té art, sap tocar la fibra i ho fa molt bé amb aquesta Nadala romàntica del 2001. Si et sembla, acabo amb una altra triomfadora del festival. Te'n recordes d'Australia 2016?
La recordo més gratament, perquè és un bon tema.
Sí, a mi, que aquesta noia amb... família d'origen oriental que va seduir tots els jurats d'aquell any i que per molts hagués estat la guanyadora, seguríssim, si no arriba a ser pel conflicte de Crimea. Doncs aquesta noia, que per cert també vindrà el mes de març al Barcelona Eurovision Party,
caram,
i la podrem sentir en directe cantar aquesta cançó, veus? Doncs va deixar tothom bocabadat amb aquest tema. És el clàssic nadalenc O Holy Night, que va interpretar en un especial que va fer per la televisió d'Austràlia. Jo us recomano, si us plau, que escolteu fins al final, perquè us quedareu de pedra. Encara hi ha gent que en parla.
Oh, doncs va, escoltem-la, Jordi, que bé, que bonic.
Sí,
moltes
tant.
Gràcies. Tanquem aquí també la paradeta nosaltres, donant les gràcies al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes. Un petó ben gros, Jordi.
Ai, si és que el Nadal em toca la filla.
Ja ho veig, ja ho veig. Molt maco.
Bon dia.
Bon dia.